Sant Cugat a fons.
Recte final d'aquesta segona hora del Sant Cugat a fons d'aquest dimarts 2 de desembre. A aquesta hora a l'estudi la psicòloga Gisela Llobet ja ens acompanya. Molt bon dia, Gisela.
Bon dia.
Amb la companya del programa, l'Eva Garrido. Bon dia, Eva, de nou.
Hola.
Avui, la síndrome del hikikomori. Ara ens explica l'Eva en què consisteix.
Ens explicarà millor la Gisela.
Bueno, la Gisela ens explicarà les particularitats d'aquesta síndrome. I el pequeño Nicolás el deixem per la setmana que ve.
Per la setmana que ve, sí. Sí, sí. Comencem per aquest síndrome que...
Perquè
fet...
què hi ha darrere el pequeño Nicolás? Al final...
Bueno, de fet...
Una psicòloga com tu, Gisela, què hi veu?
Bé, si ho mires des del punt de la psicologia, hi ha una autoestima molt desequilibrada, no? Una autoestima amb una necessitat molt gran d'estar pujada, d'estar alta, no? I per tant, és el que dèiem sempre, no? L'autoestima ha d'estar equilibrada, ni està alta ni està baixa. La part, diguéssim, de tenir una autoestima massa
un
alta
excés,
també...
Un excés, ja vam advertir que també, era perillós, sí. I això és el que...
Tampoc és bo, no?
Que pot patir el pequeño Nicolás.
Sí, de fet, sí.
Doncs la setmana que ve...
Ho parlarem més extensament.
En parlem
sí,
extensament.
Sí, exacte.
Ah, tenim el primer diagnòstic. La síndrome de l'hikikomori. En vèiem a parlar amb un telenotícies fa un parell de setmanes o tres.
Sí, realment és un síndrome una miqueta preocupant perquè és un símptoma de... sobretot per la part més dels adolescents, tot i que cada vegada l'edat és més gran, però és un símptoma de que a la nostra societat hi ha moltes coses que s'ha de fer una mica de reavaluació i d'autocrítica, no? I aquest síndrome justament és un d'aquests símptomes amb els que hem de fer una mica autocrítica a la nostra societat. De fet, aquest síndrome ve donat per una falta de forma molt exagerada, molt clínica, no?, d'afrontament social. Cada vegada més, això ho vam parlar també l'altra vegada quan vam parlar sobre els mitjans de comunicació d'internet, WhatsApp, etcètera, que n'hi ha ara, i cada vegada més la presència a nivell de comunicació, a nivell d'afrontament social, física, és menor, és a dir, no cal. Moltes vegades la majoria de les coses doncs, es fan no per WhatsApp o via Facebook, no? Dèiem que realment totes aquestes vies comunicatives no tenen per què ser negatives, sinó també poden ser positives, però no hem d'oblidar que la via principal, l'aprenentatge més important que fem i que, de fet, l'ésser humà és un ésser social, és l'aprenentatge social, i aquest no l'hem de deixar, tot i que les altres vies ens serveixin per augmentar-lo, per potenciar-lo o per el que sigui, però el principal és l'afrontament i l'aprenentatge social de tu a tu. Llavors aquest síndrome realment el que fa és això, no? Que aquest aprenentatge social, aquest afrontament social no es dona, són persones amb molt baix afrontament i com que les vies d'internet i diguéssim la pantalla al món la tenen a través de l'ordinador cada vegada més, doncs no tenen la necessitat de fer el pas d'afrontament social i cada vegada queden més recluïdes.
El síndrome de l'hikikomori podríem dir que és com l'agorafòbia?
No.
Quina és la diferència,
no.
Doncs?
A veure, tots dos provenen de l'emoció principal, que és l'ansietat, val? La falta d'afrontament realment és una por, no? Doncs això, a tenir un afrontament social, a no saber-se desenvolupar a nivell social, a no saber afrontar doncs, una conversa, bueno, aquesta timidesa fins i tot patològica, no?, en cert moment. I llavors el que això provoca és que per no tenir un afrontament social cada vegada es reclueixen més. L'agorafòbia també té a veure, o bé de la funció, de l'emoció principal de l'ansietat, però té més a veure amb la por a espais oberts, no tant amb la por a l'afrontament social, uh-huh. Val? Llavors, aquesta és la petita diferència.
Però, per exemple, una cosa que sorprèn dels hikikomori és que són persones que la mitjana d'edat de les persones que ho han patit, els homes està entre els 36 anys i les dones 51, i a més, algunes són mares de família, o sigui, no són persones que en un principi no han sigut persones allò antisocials, sinó que tenien una vida feta, o la tenen feta o mig construïda, i a poc a poc, com s'han anat quedant a casa d'aquesta manera, no?
Aquí, A veure, la falta d'afrontament, encara que siguis una persona que surt, que treballa i que es mig relaciona, la falta d'afrontament pot estar allà latent. És a dir, tu pots ser una persona que aparentment fa una vida normal, però a nivell social doncs, tenir moltes dificultats per relacionar-te, tenir moltes dificultats per sortir, no conservar les amistats per una falta d'afrontament i que costa doncs, seguir tenir una amistat, diguéssim, completa i de seguiment. I llavors aquest tipus de persones, el que deies de la mitjana edat, de fet, és generalitzar molt, però sí que és cert que aquesta falta d'afrontament social és ben més donada per la part dels homes que per la part de les dones. Això per un cantó, no? Tot i que, et dic, és generalitzar molt, però amb mesures, normalment als homes els costa més afrontar a nivell social que a les dones. I després, per un altre cantó, clar, estem parlant de les mitjanes aquestes d'edat. Hauríem de mirar aquesta mitjana d'edat de les dones, que és de 50 i alguna cosa, en quin, a nivell social, com estan. Si són dones que s'han quedat a casa i han estat cuidant els fills.
Vivien amb la família i la meitat tenen estudis superiors, diu l'estudi.
Sí, però els estudis no té res a veure.
Ah, d'acord.
És que...
D'acord.
En recordeu-vos que sempre parlem, quan parlem de l'educació, val, que la nostra educació està molt centrada a continguts. Però l'educació emocional encara està en panyals, per dir, en bolquers, per dir-ho d'alguna manera, no? En el nostre país. Llavors, doncs, realment, aquest síndrome el que produeix és una falta d'educació emocional envers a tot el tema d'habilitats socials. Llavors, que aquestes persones tinguin, puguin ser, no sé, hi ha, tenim molts exemples, no?, durant la història, però hi ha moltíssims genis, no sé, ara em passa pel cap Van Gogh, fins i tot Einstein, que a nivell d'habilitats socials eren un zero. No en tenien cap. Mm-hmm. Val? Llavors, el que passa és que a nivell d'intel·ligència en altres àrees, no?, doncs eren molt bons, no?, i realment eren genis. Llavors, que tinguin estudis superiors no em diu res, perquè realment l'afrontament social no s'aprèn en una universitat.
Diu també l'estudi que aquestes persones passen també una mitjana d'uns 39 mesos a casa, o sigui, força temps. Això vol dir que pot ser que de forma sola aquesta síndrome pugui marxar, és a dir, mica en mica tu mateix passes un període en el que estàs tancat a casa, però sense l'ajuda psicològica pertinent també te'n puguis en sortir?
És molt complicat, perquè estem parlant ja d'una personalitat de base amb molt poc afrontament social. La falta d'afrontament, l'única manera de poder-la curar, per dir-ho d'alguna manera, de poder-la treballar, a part, evidentment, de treballar-la des de petits, és posant-te a passar situacions que et costi passar. Val? O sigui, tu no aprens a afrontar de manera social si no et trobes en situacions on has d'interactuar amb un grup social, on has d'aprendre habilitats socials, on t'has d'intentar relacionar. Si això no passa, és molt difícil que això, de cop i volta, pam, desaparegui, no? Realment hi ha d'haver un estímul, un input d'algun tipus que faci que, a nivell de motivació, aquella persona tingui ganes d'afrontar aquesta part social. Llavors, la por, aquesta ansietat, quedi una miqueta minimitzada perquè la motivació passa per sobre de la por i a partir d'aquí comencin a fer petits afrontaments socials i cada cop més vagin aprenent. Seria l'única manera que sense ajuda psicològica, però clar, estem parlant de que hi hauria d'haver un estímul a nivell de motivació alt.
Sí,
val?
Que l'empenyés a sortir de casa.
Exacte.
L'Hospital del Mar ha creat un equip de psicòlegs i metges que va visitar aquestes persones, però suposo que també el tractament passa perquè aquestes persones surtin de casa i vagin a la consulta, no?
És que seria el primer objectiu, no?, diguéssim, el fet de que puguin començar a sortir de casa, encara que sigui a la cantonada i tornar. Val? Però més que sortir de casa, i és el que dèiem abans, per la diferència de l'agorafòbia, més que sortir de casa en si, perquè ells no tenen por als espais oberts, és la por a afrontar-se socialment a persones. És a dir, que el fet de que el terapeuta ja pugui entrar a casa seva i ells ja puguin tenir una conversa amb ell, ja puguin interactuar a nivell social amb aquella persona, ja és molt. Val?
Bé, però tot plegat, no hem d'oblidar que ve del Japó.
Exacte.
El que dèiem ara de la societat, no? En principi, persones que creuen que no seran capaces d'adquirir aquell rol que la societat espera d'elles.
Però és que ja no, o sigui, a nivell d'expectatives, amb això tens moltíssima raó, però és que ja no només això. Fixeu-vos que la societat del Japó és una societat que a nivell emocional és molt bloquejadora. És a dir, les emocions no s'expressen, tot s'ha de mirar perquè quedi políticament correcte, les formes són, bàsicament passen per sobre, no?, de l'expressivitat de la gent. Llavors, clar, això fa que també ells bloquegin molt, sigui un autocontrol molt gran i la falta d'afrontament encara sigui, bueno, molt més interioritzada.
Clar,
no?
Dir, també per això aquí ens sobta molt que hi hagi aquests casos, els 164 que ens deien que hi havia a Barcelona detectats els últims 5 anys, perquè les xifres al Japó són molt majors. Parlen d'un milió d'hikikomoris, que serien un de cada 10 homes. Abans també ho dèiem, i ho apuntava Gisela, els homes... els costa més.
Sí, l'afrontament en general, vull dir, no vull estigmatitzar ara el gènere, però sí que és veritat que, per lo general, l'home a nivell d'afrontament social li costa més. De totes maneres, és el que us deia. És a dir, estem partint d'una societat a nivell del Japó molt reclosa, molt individualista, una societat, bueno, més que individualista, molt mirada en els valors d'aguantar-se les emocions. No està ben vist que a nivell social hi hagi afecte, hi hagi un petó, hi hagi una abraçada, no? En la nostra societat sí, però quin és el punt que ha fet que en la nostra societat comencin a haver aquest tipus de síndromes? Justament que a nivell comunicatiu, cada vegada més els adolescents tenen molts problemes, que tenen unes eines d'evasió per no afrontar a nivell social, que les estan utilitzant, que són, doncs, això el que dèiem abans, no? Aquestes vies de comunicació com el WhatsApp, el Facebook, on tu no has d'anar de cara a cara i dir-li a aquella persona X coses. Llavors és molt més fàcil, no?, fer-ho a través de Facebook o a través de l'ordinador.
També deia, per exemple, aquí teníem una notícia de l'ABC que deia que moltes d'aquestes persones ja tenien, per exemple, antecedents familiars d'algun problema psicològic i ells també ja n'arrossegaven algun. Que sumat a aquest hikikomori ens feien que, diguéssim, emocionalment...
Clar, sí, a veure, quan hi ha un problema psicològic de base, si no és un trastorn patològic o clínic fort, en principi estem parlant d'això, de faltes d'afrontament, de molt poca educació social, de molt poca educació amb el tema de les emocions, val? Són persones que no saben gestionar-se emocionalment a ells mateixos i els costa molt després poder parlar, doncs, amb la gent, doncs, gestionar la seva vergonya, gestionar la seva timidesa, fer un afrontament d'això, i mica en mica el que fan és justament recluir-se, no? I si tenim aquest problema de base, també per la part genètica, doncs encara és...
Però en canvi a casa es poden posar davant l'ordinador, davant la càmera i gravar-se, enviar un vídeo, el que sigui.
Però això no és afrontament social, no? És afrontament davant de l'ordinador.
Jo crec que tot també deriva, ara parlem de molts aparells, però quan van aparèixer les consoles i la famosa possibilitat de jugar en línia també.
Correcte, és que tot, de fet el que dèiem és això, no? Que tu estàs jugant amb un jugador que està a l'altra punta del món, no?
Que aquest sí que pot estar al Japó.
Sí, sí, exacte, i realment no tens la necessitat d'haver contactat amb ell, de veure'l, de confrontar o de parlar, o... això és un afrontament.
I crees la teva xarxa i pots viure amb aquesta xarxa.
Exacte, però no tens, no passes ansietat, que, no sé, això és molt típic del tema de l'ansietat quan has de fer alguna xerrada en públic o has de fer alguna cosa a nivell de públic, això també n'hem parlat alguna vegada. De fet, és aquest tipus d'ansietat, no? Com afrontes la seguretat davant de l'altra gent i a nivell social.
Gisela, la setmana que ve... Pequeño Nicolás.
Vale, fantàstic.
Ja, no, Eva? Queda apuntat.
Apuntat al calendari.
Entraràs a parlar-ne, Eva.
I tant.
Gisela, moltes gràcies.
Moltes gràcies.
Bona setmana.
Igualment. Sant Cugat a fons.